Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El preu de l'habitatge i el seu elevat cost per accedir-hi és una de les raons que més es repeteixen per explicar la fugida obligada de santcugatencs a altres municipis. Però sovint no només és aquesta la raó, i deixar la ciutat per una alternativa diferent, com tornar a gaudir de la vida d'un poble, pot ser encoratjador per a molts. Sant Cugat, amb els seus gairebé 100.000 habitants, ha experimentat una evolució demogràfica estratosfèrica en els darrers 30 anys, i marxar d'aquesta nova realitat és el que els protagonistes d'unes històries que recollim a 3bs.cugat.cat han buscat, motivats per diferents raons inicials. Trobareu el reportatge de Marc Astro a Cugat.cat. La 26a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat, organitzada per l'Ajuntament a través de l'OMET, ha reunit aquest diumenge més de 4.000 infants al Parc de la Pollancreda en un dia marcat per l'esport i la familiaritat d'una cursa que continua sent un referent comarcal. La categoria popular ha donat el tret de sortida a quarts de 9 del matí per donar pas a la resta de curses. L'Special Cross per a persones amb diversitat funcional, amb una cinquantena de participants, s'ha convertit en el moment més emotiu de l'esdeveniment, que trobareu resumit en un reportatge de Joan García a Cugat.cat. La Diada de la Colla dels Castellers de Sant Cugat ha tancat la temporada amb regust agre. Els gausacs han carregat en la primera ronda el 2 de 8 amb folre, però quan començaven a descarregar-lo han caigut. Arran d'això hi ha hagut diversos ferits i dos infants dels Camises Verdes i un integrant de la Colla Jove de Barcelona han hagut de ser traslladats a l'hospital. La trobada castellera ha quedat aturada durant una hora i mitja i finalment s'ha acabat suspenent. Sentim el cap de colla, Santi Pia, el Drogo.
És una llàstima perquè tota la feina que hem fet al llarg de la temporada doncs no es pot, o no s'ha vist reflectit avui a plaça. Hem fet molt, molt bona feina a la Sala Canigó, al local d'assaig, i fins i tot aquesta torre, doncs aquesta mateixa setmana l'havíem feta sencera dues vegades. I no es reflecteix tota aquesta feina que hem fet en els nervis que portem aquí a plaça o els petits detalls que al final han fet que tinguéssim aquesta caiguda.
I atenció, obres. Les Planes se sotmet a partir d'aquest dilluns a diverses actuacions per millorar la mobilitat dels vianants. Es tracta d'una iniciativa sorgida dels pressupostos participatius dotada amb 70.000 euros que afectarà vies com el camí de Can Cases i un tram de l'avinguda de Can Cortés. També hi ha obres a tocar de la plaça del centre de la Floresta per dignificar aquest espai. Més informació a Cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a Cugat.cat.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Avui a l'Espai de Literatura aprofundim en el món del còmic amb el llibreter de La Salvatge, Roger Grífols. Molt bon dia, Roger.
Molt bon dia, tingueu tots.
Avui parlarem de l'origen, del tipus de còmic que podem trobar, també d'autors rellevants, perquè hi ha estrelles, no?, d'aquest gènere.
Sí, com a tota art, diguéssim, sempre hi ha...
Referents.
Referents o gent que ha marcat època, sí.
Ah, el còmic és un gènere que... Què és el que el defineix?
Bé, aviam, a mi sempre és... Sempre és un gènere que m'ha interessat molt. Ja des de petit vaig agafar aquesta afició i potser no se l'ha tractat... Últimament sí, però potser no se l'ha tractat amb tot el mereixement perquè sempre s'ha...
Denostat una mica, no?
Sí, que tenen part de raó, eh? Que és veritat que hi ha molts còmics que estaven enfocats, diguéssim, per públics més infantils, tradicionalment, però al llarg del temps sí que també hi ha hagut branques del còmic, diguéssim, que han, que han desenvolupat històries molt complexes i adultes, i vull dir que hi ha per tots els colors i tots els gèneres, o sigui, tots els estils i tots els gèneres. Què defineix el còmic? No sé, és que en realitat jo crec que és la simplicitat, no? Vull dir que d'explicar històries a través d'imatges, vull dir que això sempre pensem que des de que l'home és home, segurament, jo sempre tiro una mica cap a la història, però sempre hi ha hagut aquesta afició o aquesta obsessió per, no, per explicar coses a través de la imatge, perquè pensem que ara sí que molta gent ja sap escriure i llegir, naturalment, però potser al llarg de la història no era així, i era una manera fàcil de donar un missatge clar. També
de comunicar.
Exacte, sempre s'ha dit, no, que una imatge val més que mil paraules, no? I segurament des de les pintures rupestres potser hi hauria algú que et diria que són els primers còmics de la història, d'alguna manera.
Sona
una mica, sona una mica potser exagerat, però és aquesta la idea.
Comunicaven,
clar,
si més no, aquestes imatges,
sí.
Transmetien una informació.
Sí, a part de la simbologia religiosa i tot això que li vulguis donar, i artística, diguéssim, era un mitjà de comunicació, clar. També això els egipcis també ho tenien, l'antiga Mesopotàmia. Pensem, per exemple, si heu estat a Roma, la columna de Trajà, no sé si us en recordeu, que és un monument dels més espectaculars, no deixa de ser explicar la història de la conquesta de Jerusalem per part de l'emperador Trajà, diguéssim, llavors. Sí, hi ha les esglésies, per exemple, tots els capitells, tot això, també a les esglésies trobem molt, molt còmic, diguéssim, entre cometes, que em perdonin, però és una, perquè ens fem una idea de com ha sigut important la imatge per això, com a mitjà de comunicació, com a mitjà de sàtira, també, de crítica social, perquè sempre...
Exacte.
Sempre hi ha hagut això, també.
Tu parles molt de la imatge, Roger. Per tant, podem dir que el còmic no necessàriament ha d'acompanyar de text.
No, pensem que hi ha això, la típica bafarada, diguéssim, o el globus on hi ha els diàlegs, diguéssim. No sempre s'ha produït. De fet, inclús avui en dia hi ha còmics que és totalment com una pel·lícula muda, no? Diguéssim que no hi ha lletra.
No hi ha text.
No hi ha text, correcte. I sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà, també. Ara és més tradicional que sí, que vagi acompanyat d'un text, però n'hi ha hagut moltes vegades que no ha sigut així. Inclús ha hagut, no, imatges, vull dir que no cal que sigui tampoc, clar, per exemple, un capitell d'una església tampoc hi ha... T'explicaré una història bíblica, segurament, però no et posa cap mena de text. Bueno, que això ens estem anant una mica enrere. Sí.
Són imatges.
Que expliquen coses.
Hi hauria diferents, per tant, hi hauria diferents tipus de còmics o interpretar que són... efectivament, fan la funció d'un còmic. A veure, la tira d'un diari, que estem molt acostumats a veure-la, seria un còmic?
Això seria, sí. A veure, tot és un debat... Tot està una mica embolicat, eh? Això ja et diria algú que potser et diria que no, però sí. Això pareix... Clar, pensem que tot això de la tira còmica sorgeix molt arran de la industrialització, diguéssim, de l'època industrial, de la revolució industrial, i de la difusió de premsa de masses, diguéssim, és quan es van adonar que també la incloure una tira gràfica. Sobretot això ho van desenvolupar als Estats Units, que, a més, ho van... No només per acontentar, diguéssim, o per fomentar un altre espai, un altre nínxol de mercat, que era el dels nens i nenes, diguéssim, perquè pensem que fins llavors gairebé eren com que no s'havien tingut en compte, a nivell cultural, era una cosa, i en canvi vam veure que també era un nínxol de mercat, que els americans sempre això ho han fet molt bé, i també perquè això també és interessant pels immigrants, també, perquè als Estats Units, com ja sabeu, va assumir molta població immigrant a finals del segle XIX i principis del XX, que no sabien parlar anglès, ni parlar ni llegir. Bueno, parlar potser els aporrejaven, però vull dir que era... les tires còmiques i el còmic en realitat era una manera
d'arribar,
donar-los un missatge que es poguessin distreure i incorporar-los d'alguna forma.
I ara que parlaves d'Estats Units, hi ha diferències dintre del gènere del còmic segons la seva geolocalització?
Clar, això ara avui en dia s'ha diluït una mica, però sí que és veritat, nosaltres, o sigui, sempre s'ha diferenciat entre el còmic europeu i l'americà, bàsicament. També hi ha el manga, que és la versió japonesa, diguéssim. Sí. I, clar, aquí, per exemple, cada regió geogràfica o cada país, per exemple, europeu, tenia la seva pròpia denominació. Clar, aquí es coneixia molt pel TVO, no sé si us en recordeu.
Sí, i tant.
La gent que té certa edat, suposo que se'n recorda. El TVO, hi havia, a Itàlia es deia el Fumetto, la banda de Ziné, que era el franco-belga, diguéssim, l'àrea franco-belga, i el còmic, quan aquí es denominava còmic, el còmic que venia dels Estats Units, pròpiament dit, que sí que és veritat que generalment el còmic americà s'ha identificat molt amb aquest gènere de superherois, d'aquestes coses, Stan Lee, tot això, Superman, Batman, Dick Tracy, tot això, però avui en dia això, aquestes fronteres ja... Còmic és gairebé com ho engloba tot. Tot i que sí que hi ha diferències, les línies de dibuix, les temàtiques, segurament hi ha forces diferències encara, però s'ha diluït més, abans era més clar.
El gènere, per tant, té les seves distincions, i a nivell de missatges s'utilitzen més o menys a tot arreu amb el mateix objectiu?
Bé, és que ja gairebé hi hauria tants còmics
com
formatges a França, no? Com si diguéssim, vull dir que ja sí, com públics, vull dir que pensem que, clar, va ser un entreteniment de masses, des d'això, sobretot arran de l'època de la Segona Guerra Mundial es va estendre com a la pólvora. Segurament també va ser la generació del baby boom, que segurament també, és el que dèiem abans, no? Es van adonar que també hi havia molta quantitat de joves i de nens.
Necessitat d'entreteniment, no?
Necessitat d'entreteniment, necessitat de, clar, de... Sí, de que tinguessin, no?, que els nois també tinguessin... Segurament també devia anar... Devia de tenir un deix ideològic, segurament, també. Volien, també... No molt, potser no molt clar, però segurament anaven col·locant, per exemple, els còmics americans segur que desprenien cert anticomunisme o cert això, teix ideològic, el bon americà, l'heroi, el no sé què. I hi ha de tot tipus. També pensa que amb els anys també ha aparegut aquest concepte que abans potser no s'utilitzava tant, que és el de la novel·la gràfica, que ja... El concepte de novel·la ja t'està dient que és molt més complexa, que té unes temàtiques molt més adultes i que segurament té una llargària, diguéssim, un volum més important.
Exacte, clar. És una història més desenvolupada.
Sí, no són allò les típiques tires, els típics petits volums, petites historietes que potser en 20 pàgines s'acabava, sinó que ja són volums més importants, de més de 100 pàgines.
Diguéssim. I escolta'm una cosa, a casa nostra també hem fet còmic.
Home, sí, clar, sí, sempre n'hi ha hagut. Pensa que, bueno, clar, l'editorial Bruguera, que era a Barcelona, vull dir, estava farcida de dibuixants d'aquí. Vull dir que sempre hi ha hagut una tradició, vull dir que a casa nostra hi ha hagut una tradició molt arrelada tant d'aficionats com de professionals. De fet, a Sant Cugat en teniu algun. Jo, per exemple, personalment conec l'Esteve Polls.
Sí.
Que soc amic del seu fill, bueno, aquí el saludo els dos, en directe. I, per exemple, també una cosa molt important a casa nostra, que penso que també és... Cal dir-ho, cal reivindicar-ho, va ser el paper de Cavall Fort, també, per la difusió del còmic, també, en català, en aquest sentit. Potser no eren històries que també n'hi havia històries originals catalanes, sinó també de la traducció i l'adaptació de còmics per fascicles, en aquest cas. Cada fascicle portava una part de la història. El Gil Pupila, per exemple, el traduïen, també... I sí, bàsicament som una... De fet, aquí em sembla que hi ha una associació que els tintinòfils, em sembla que a Catalunya...
Sembla que és a Sabadell?
Sí, hi ha una falera brutal pel tintin, vull dir que...
I a més, no oblidem que tenim aquí a casa el Museu del Còmic.
Per suposat, sí, home.
De Catalunya.
Sí, es diu aviat, vull dir, aprofito per reivindicar que aneu a fer-hi una ullada, perquè paga molt la pena, vaja. Si us interessa el món del còmic,
ja ho sabeu. Mira, aquí precisament vam poder entrevistar a l'Ibáñez, que va venir a fer una visita.
Bueno, clar, Ibáñez és un altre clàssic, vull dir, no és que va néixer fora, però es va passar la vida aquí a Catalunya, vull dir que, i aquest també és un referent.
Exacte.
Per casa nostra, i per us faríeu creus, jo a vegades et trobes quan viatges pel món i vas i visites llibreries o mercats d'aquests de on tenen també llibres de segona mà, et quedes parat de que l'han traduït a moltíssims idiomes. Jo el vaig veure a Viena, hi havia números del Morte de Filemón en alemany.
Que bé. Parlem dels autors, que abans fèiem referència, que si hi havia també artistes referents. Mm-hmm. Quins són els autors que escriuen el seu nom propi en majúscules dins d'aquest gènere?
Clar, això també és molt...
Personal?
Sí, jo penso... A veure, hi ha uns tòtems, segurament, però sí, això també es depèn una mica de cadascú, de cada... Jo, per exemple, penso que, clar, qui no digui l'Hergé, per exemple, que és el pare del Tintín, segurament és un d'aquests que s'ha de
dir. És un clàssic, aquest.
Sí, sí, a més és molt interessant el tema del Tintín, perquè va començar abans de la Segona Guerra Mundial, i al llarg dels anys va madurant molt el personatge, madura amb el propi autor, diguéssim, va canviant, vull dir...
Clar, evoluciona.
Sí, evoluciona, en principi, i inclús en manera de pensar. Vull dir que el propi Hergé, que sempre s'havia considerat que era un tio molt així, com més aviat de dretes, doncs amb el temps també es va... Bueno, vas veient com va canviant també de manera de pensar i inclús que té bastanta cura dels animals, quan en els primers volums no parava de no paraven de carregar-se cocodrils. No...
I com canvia la història,
sí,
eh?
Sí, sí.
Com canvia la història. Mm. Qui més? Qui més tindríem així de referència?
A veure... Molts et dirien l'Eisner, també, que aquest és d'origen ucraïnès, d'Estats Units, eh? que és el precursor, diuen, una mica, que seria la novel·la gràfica. I és un tio molt reconegut, de fet... Bueno, ja és mort, eh? De fet, els premis més prestigiosos dins del món del còmic es porten el seu nom, es diuen Eisner. I aquest també és... Diuen que per la manera de plantejar... Potser va plantejar la manera de plantejar les històries, potser va ser un dels que va començar també a introduir temes més adults, diguéssim, dins de la temàtica del còmic, diguéssim. Va sortir una mica de tot això, de les típiques aventures i típiques... Això, superherois, aventures...
Clar, de superherois són els que més ens poden sonar, no?
Sí, són els clàssics que hi ha 50.000. Stan Lee era com el que va muntar tota aquesta indústria dels superherois, sobretot. Sí, sobretot el record.
Sí, els Quatre Fantàstics, se n'han fet pel·lícules.
Sí, sí, no, clar. Bueno, això també és molt interessant, perquè veiem que també... Bueno, de fet, el propi Mickey Mouse també va començar sent un còmic. Diguéssim que te n'adones de com... I va ser dels primers, el Disney, que aquest era molt llest per fer negoci, que va crear tota una indústria al voltant d'això. Només se'n deixin pel·lícules, a part, clar, la gent se'n recorda més de les pel·lícules, però va començar sent un còmic, també, una tira còmica, Mickey Mouse. I te n'adones que, clar, mou tot un... A part del còmic en si, també tot un univers al voltant d'això que has dit, no?, que hi ha pel·lícules, merchandising... I, o sigui, el que és el fan del còmic, diguéssim, o el públic més fidel al còmic, també es dedica també a comprar... Pot a comprar.
No oblidem, Roger, que aquest fenomen després es trasllada a festivals, fires, clar, importants, tan importants com les que rebem aquí,
també.
No?
No s'han cugat, però a Barcelona, sí, clar, hi ha el Saló del Manga i el Saló del Còmic, que són unes cites importantíssimes, i fixa't que cada any... Bueno, ja ho deus sentir per les notícies, que cada any és un èxit de públic, vull dir que... Se'ls ha quedat petit.
Són fans terribles del gènere, eh?
Tant sí, sí, sí.
Del còmic com del manga, que és més específic.
És més específic japonès. Sí, sí, és aquest sí que es veu clarament. Vull dir que sí que la... Bueno, que hi ha l'europeu, l'americà i el japonès també.
I el japonès.
Són com unes tres potes que sí que es veus més diferenciats.
Estem a punt d'acabar, però no marxis sense fer-nos alguna recomanació.
Mira... Bueno, parlant d'autors, a part dels clàssics, que jo sempre els reivindico, no? Tintín, Lucky Luke, l'Astèrix... Jo tinc una debilitat molt gran pel Blueberry, que també és dels anys 60, és d'aquest, de la franco-belga, diguéssim, que és sobre l'oest americà, que segurament és el que diuen, no?, que a vegades s'ha descrit millor l'oest americà que els propis americans, els europeus ho han fet potser millor. o bueno, és una idealització de l'oest americà, però aquest és una sèrie també bastant llarga i és boníssima. Bueno, a mi m'agrada molt, és una debilitat personal. També hi ha una altra que és l'Alan Moore, aquest és anglès, que és molt bo. Aquest és, ha fet grans novel·les gràfiques, per exemple, a mi m'agrada molt una que és From Hell, que és sobre Jack el Destripador, diguéssim, l'esbudellador, perdó, i com és una, diguéssim, una història de la conspiració, una mica, però molt ben... no és que hagi passat de veritat, eh? Però molt ben documentada, o sigui que te l'acabes creient sobre el, qui podia haver sigut el, veritablement Jack l'esbudellador.
El consideren com sí. El déu, no?
Sí, està molt ben considerat. Sí, sí, és un també aquest és un personatge també bastant especialet, però si diuen, si l'entrevistessis te n'adonaries que és una mica així.
No sabria ni per on començar. No? Un senyor que el consideren com una ment privilegiada dins de la creativitat.
Sí, i per donar un toc una mica, a part que és una autora, diguéssim, una novel·la gràfica és Persepolis, que és bonic, és boníssima, és una iraniana que va fugir de la revolució de l'Iran, diguéssim, i a través d'una novel·la gràfica explica una mica tots els seus records i com li va influir el tema dels ayatolars a l'Iran.
Interessant, eh?
Molt interessant, us el recomano. Bueno, és que no acabaria. Vull dir que...
Hem d'acabar, malauradament,
sí,
hem d'acabar.
Sí, és que passa massa de pressa.
Passa molt, molt sí. Ràpid. Bé, si doncs avui ens hem entretingut amb aquest passeig que hem fet pel món del còmic i recordem aquesta invitació que has fet als oients perquè puguin visitar el Museu del Còmic d'aquí de Sant Cugat.
Paga la pena, sí.
I que, vaja, que és un gènere que sembla que cada vegada té més adeptes.
Sí, perquè també és bastant fàcil. Clar, que la gent s'atabala també amb veu masses pàgines, diguéssim, escrites, tot. És una mica dur que ho digui, no? Però vull dir que és una manera d'introduir la lectura, perquè després, sí, després pots anar ja llegint més novel·les i aquestes coses, però és una manera de per exemple, els nois joves, perquè comencin nois i nens, llavors més endavant poden...
Efectivament, és un bon començament per iniciar-se en la lectura. Roger Grífols, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Fins a la propera.
Adéu.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
L'independentisme català ha viscut incomptables episodis de repressió. Un d'ells va tenir lloc l'any 1992 en el context dels Jocs Olímpics de Barcelona. Durant el que es va conèixer popularment com l'Operació Garzón, més d'una trentena de persones van ser objecte de tortures a mans de la Guàrdia Civil. Entre elles, el nostre convidat d'avui. Ens preguntem com era la seva vida abans, també com va ser després, però volem saber com és ara. Avui li preguntem, per tant, al nostre convidat, Ramon Piqué. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs realment estic molt bé. Gràcies per la pregunta.
Prejubilat.
Efectivament, no deixa de ser una bona opció de vida, si pots, perquè la vida és molt complicada i de cara a la gent, la jubilació, doncs sembla que no tot serà fàcil. Però ara de vegades penso, ostres, amb les coses que tenia per fer i quant temps he perdut treballant.
Ostres, quina reflexió.
Sí, una mica recolliria el sentiment, diguem, perquè realment... Saps que sóc una persona hiperactiva.
Necessites ocupar el teu temps.
Sí, jo sempre estic fent coses i ara puc fer moltes coses que abans també les feia, però anava més, diguem... angoixat, no?, de temps. Ara no, ara probablement tinc més llibertat.
Tranquil·lament, per fer. Sí, tens tot el temps.
Efectivament.
I escolta'm una cosa, tu et prejubiles com a professor de l'Autònoma? Havies
Jo els darrers 20 i escaig anys va ser professor a l'Autònoma de Tecnologies de la Traducció a la Facultat de Traducció i Interpretació, justament on penso que havia estudiat el Roger, que acabava d'acomiadar d'aquí de...
De l'estudi.
Sí, de l'estudi. Sí, sí.
I, clar, anem a la qüestió que comentàvem abans, l'any 1992. És un moment difícil o una experiència que ara ens explicaràs què et queda d'ella, però sí que ens agradaria saber com era el Ramon Piqué d'abans d'aquesta experiència. Tu tenies, quan tot això va passar, 30 anys, aproximadament?
Aproximadament. Ostres.
Tu vivies a Montcada?
No, jo vivia a Mirassol.
Ja vivies a Mirassol?
Vivia a Mirassol. El que passa que a mi la Guàrdia Civil, quan em van detenir, em detenien a Montcada, perquè en el moment que a mi em venen a buscar, ja no és el primer dia de l'operació, ja sortien els mitjans de comunicació molta informació de companyes i companys que veia que estaven sent detinguts. I el primer que faig quan vinc, perquè estava a les Canàries per un tema de la universitat també, quan vinc vaig a veure els meus pares perquè es tranquil·litzessin a Montcada, i va ser justament arribar a Montcada que la Guàrdia Civil ja m'esperava. Doncs vaig saber que també a Mirassol m'estaven esperant, tant en els dos llocs.
O sigui que no podies escapolir-te.
No.
Això diguem, estava...
Sí, de manera resumida no em podies que voler.
Per tant, tu estaves ocupat fent de professor, llavors? O...
Sí, ja havia començat... Crec que encara que en aquell moment estava fent com tenia com una beca, així, no? Però ja estava en el món aquest acadèmic, no? Amb el tema aquest de tecnologies de la traducció i d'aprenentatge de llengües, que és el que m'ha ocupat durant els darrers 20 i pico d'anys.
I en quin moment arribes a Mirassol? Perquè ara dius, jo estava a Mirassol, però ara et fem a la Floresta.
No és curiós, perquè, clar, jo vinc a viure a Sant Cugat el 92, jo també em va ser gay l'any que vaig venir,
sí?
Jo venia de Barcelona, vaig estar aquí uns quants anys vivint a Mirassol, no gaires tampoc, i vaig tornar a Barcelona. Ara tinc una mica confusa les dates.
Vas anar i venir.
I fins que fa uns 20 i escaig anys vaig venir ja a la Floresta, que és on m'hi estic, i on, en principi, no tinc cap motiu per moure'm.
Després d'aquesta experiència amb l'operació Garzón, que vas compartir amb un altre santcugatenc, l'Eduard...
L'Eduard
Pomar, en què us van aplicar la llei antiterrorista, vau patir maltracte per part de la policia, vau estar dies retinguts, sense poder comunicar-vos amb ningú... Quina petjada t'ha deixat tot això a tu?
Jo penso que la meva vida s'hagués estat diferent si no hagués sigut aquest episodi vital. No sé com de diferent, però està clar que em ha marcat per sempre, en molts sentits, no només a nivell més íntim o més intern, perquè no deixa de ser un procés també de coneixement i també de superació, sinó també perquè m'he dedicat durant molt temps també a la meva activitat político-social també amb àmbits relacionats amb els drets humans i la denúncia de la tortura. Segurament no hagués estat així, o hagués estat diferent, si no hagués viscut aquell episodi. Però encara avui en dia doncs, són temes que em preocupen, que m'ocupen i que m'hi dedico.
Com se supera un episodi d'aquest tipus personalment i emocionalment?
Fas preguntes molt pertinents, eh?
Difícils de respondre.
A vegades no són fàcils de respondre poder, amb la contundència, no?, que a vegades una esperaria, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns mecanismes que... Això en parlo, diguem, amb misses dites, eh? Que jo penso que em van ajudar personalment. Per exemple, és important en una situació tan traumàtica com aquesta poder compartir-la. I això no és fàcil, explicar això. No és fàcil explicar la tortura, com no és fàcil explicar una violació, perquè serien situacions que comparteixen alguns paradigmes, no? Però jo recordo que una de les coses que vaig haver de fer quan vaig sortir en llibertat va ser explicar, per denunciar justament el que havia passat, explicar el que jo havia viscut. Això a mi em va costar molt. Recordo, a vegades ho he comentat molt, la primera vegada que vaig anar a Sabadell a explicar el meu pas per la Direcció General de la Guàrdia Civil de Madrid, que jo quan vaig acabar no podia aixecar la mirada i mirar la gent. Tenia una sensació de vergonya d'haver-me obert, ensenyar totes les meves entranyes al públic, no? Però això, que per mi va ser dur, ho vaig repetir més vegades, a mi em va ser molt útil. Molt útil també per poder posar distància. Això no vol dir que de vegades, en moments donats, perquè m'ha passat, parlant d'aquest tema, fas una connexió amb el passat que et deixa com, que et quedes com tocat, emocionalment. Això suposo que és part de com diguem, superem aquest tipus de situacions. Hi ha una imatge que el Jorge Barudi, que no sé si teniu l'oportunitat de conèixer-lo, Jorge Barudi és un psiquiatre xilè que va estar detingut a Xile, va venir a Europa ja fa bastants anys i va crear un centre de donar suport a persones que havien patit tortura. I anys després va crear un centre a Barcelona. I coses de l'atzar, però que tenen a veure amb el que estem parlant, ens vam conèixer i amb el seu centre vam participar en unes jornades de víctimes de la tortura. I jo recordo que ahir hi ha una imatge que ens explicava molt bé. Diu, la persona torturada pot arribar a superar amb escreix aquella cosa viscuda. Però és... va agafar un paper, jo t'agafo aquest, no te l'arrugaré, però el va rebregar ben rebregat, i mentre anava explicant, va tornar a anar planant, i llavors, al final aquest paper ha quedat llis, però sempre ha quedat les marques.
Les marques, sí, és veritat.
I això explicava molt bé el que suposa... Jo m'hi reconeixia, però suposo que molta altra gent s'hi podia reconèixer.
Després que el Tribunal Europeu dels Drets Humans condemnés a Espanya per les tortures que vau patir, fundeu l'Associació Memòria contra la Tortura. Quin era l'objectiu de l'associació en aquell moment i quin és el paper que juga ara?
En aquell moment, la idea, l'objectiu de l'associació era tenir una eina que permetés donar suport a persones que eren víctimes de la tortura o la violència policial, perquè, en el sentit següent, hi havia tres subobjectius, però un era important, era que ens trobaven que quan algú denunciava tortures o maltractaments, els casos sempre eren arxivats. I això, com a norma, tampoc ha canviat massa, això, la qual cosa vol dir que la persona que denunciava sovint ja abandonava. Llavors la impunitat era total. Total, de cara al butxí, al policia violent, etc. No? Nosaltres el que volíem era presentar-nos com a Associació Popular per donar suport a les persones que presentessin aquest tipus de casos. En van presentar uns quants, no en van guanyar cap, però l'objectiu era acompanyar les persones que no estuessin soles. Hi havia dos objectius també importants, com era més aquest suport psicosocial, que també nosaltres vam trobar que quan vam sortir d'aquells processos d'atenció i d'incomunicació, la gent ens mirava sense saber molt bé què fer. Ara, tampoc suposo que no podem demanar a algú, diguem-ne, el normal, entre cometes, que sàpiga què fer, però sí que tenia eines a nivell professional per donar suport a situacions d'aquestes.
Encara continua havent tortura.
Tortúlia, sí.
Tortúlia, sí que n'hi ha, per parar un tren. Però tortura és que pot semblar increïble, però Encara
existeix
un episodi?
Encara existeix. A més, i a l'estat espanyol segurament no hi ha tantes denúncies com abans. Penso que durant, des del començament de segle, i parlo d'unes xifres que va recollir la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura de l'estat espanyol, que era una plataforma que va, ara ja va deixar de funcionar, però va acollir diverses entitats de tot l'estat, des de Madrid, el País Basc, de Galícia, Andalusia, Catalunya, però hi ha més de 2.000 denúncies. Quan parlem de tortura, parlem de tortura i maltractament.
Sí.
I quan parlem de tortura física i tortura psicològica. I això també ho hem viscut amb molt recentment amb gent que va ser detinguda en el context del procés. Gent que va denunciar com havia estat maltractades. Poder no el tipus de tortura que vam viure nosaltres, que té les seves particularitats, però que una mica responia a la mateixa lògica, aquesta, que era aquest abús de poder per part de cossos policials.
El Ramon Piqué va ser regidor de la CUP entre el 2015 i el 2017.
Correcte.
Quin paper ha jugat la política a la teva vida?
A veure, fas preguntes superinteressants, eh? Jo permet que jo te'l respongui a la meva manera, eh? Jo soc de Montcada, com he dit abans, i a casa meva ningú s'havia dedicat mai a la política. Aparentment, perquè jo no ho sabia. Però quan ja van tenir una certa edat, resulta que un dia ma mare ens diu que el seu pare havia estat a la presó, a l'Aragó, a la presó d'Osca, que va morir 3 anys després tuberculosi, a causa de les malalties aquestes que va adquirir a la presó. Però al cap d'un mes mor la mare, i la meva mare i tots els germans, com que estaven orfes, els van ficar tots en una escola de monges, i allà realment els hi van fer entendre que el món era un altre. I la mare, durant molts anys, tot això no ens ho explicava. Suposo que és tota aquesta generació de nens que van diguem, menjar el coco. Això t'ho comento perquè quan jo vaig començar a ficar-me en temes polítics, ja de molt... Recordo les primeres contactes que tinc des de la Constitució... de la Comitè Català contra la Constitució Espanyola. Jo encara no podia votar, però ja feia campanya per votar en contra de la Constitució Espanyola amb una plataforma independentista que es va crear en aquell moment. I tota la vida he fet política, és el que pretenia dir-te, no? Tot aquest recorregut per dir-te això. Arribar a fer de regidor, podríem dir, és una conseqüència... Segurament, podria ser, però no he deixat de fer-ho. Tant a l'institucional, quan ha calgut, i després quan he tornat, diguem-me el que seria allò, la vida de no regidor.
Acabarem molt ràpidament. Una última qüestió. Ara, prejubilat i amb totes aquestes inquietuds que tens per participar de les coses que es fan al barri, a la vida, per ocupar el teu temps, a què t'hi dedicaràs? O a què t'hi estàs dedicant?
Bé, a què m'hi estàs dedicant? I molt breu, eh? Molt breu. Mira, justament de dijous presentem al Temerari, aquí a la cantonada de la ràdio, un llibre sobre la biografia d'Antoni Lecha, que és un militant independentista que va morir fa uns 12 anys, que va néixer a l'exili i que és important com a referent de l'independentisme actual. Sou convidat a assistir. I l'altra cosa que estem treballant ja des de fa uns mesos és sobre un llibre sobre la repressió contra l'independentisme entre l'any 77, que és l'any de l'amnistia postfranquista, i el 2010, que aproximadament és quan comença el procés, per visibilitzar que la repressió no va començar amb el procés, sinó que feia molts anys i que té unes llargues clavegueres vinculades a l'Estat.
Ramon Piqué, moltíssimes gràcies. Com sempre, un plaer.
A vosaltres, vinga.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Iniciem la última secció del programa d'avui i un cop al mes ja sabeu que ens visita la periodista cubana Lisdaymi Abreu. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Com sempre, molt feliç una altra vegada amb tu. I
amb el cor a la mà.
Efectivament.
Que és el nom d'aquesta secció que condueix la Lisdaymi i que ens dona la possibilitat de conèixer persones que venen d'altres països que es troben amb certes dificultats a l'hora de regularitzar la seva situació al nostre país. I volem conèixer les seves històries i també quins són aquests obstacles que han de superar. Avui ens portes una altra dona. És un programa molt femení, Lisdaymi. Avui qui és la nostra convidada?
Sí, mira, Carme, avui he portat una dona que és colombiana, que es diu Lady. Ella fa 2 anys, més o més, que viu a Sant Cugat. I la vaig conèixer a les classes de català de la Casa de Cultura, perquè pot ser que la gent no sàpiga que a la Casa de Cultura es fan classes de català gratuïtes, totalment gratuïtes, per obtenir un A2, que és un nivell bàsic, i que compta amb excel·lents professionals, i que el més important, crec, d'aquests cursos és la vinculació directa que s'estableix entre els alumnes i la comunitat i les seves institucions. I, a més, que també podem aprofitar una parella lingüística, el servei d'una parella lingüística, que es tracta d'una persona que de manera voluntària ofereix el seu temps i la seva companyia per parlar català, que pot ser un cop a la setmana o com sigui la planificació d'aquestes trobades. Mm-hmm. Així que la casa de Cultura, el segon pis, és el departament
de la
llengua catalana, sí, efectivament. Mm-hmm. I ahí, en aquell lloc, podeu trobar tota la informació que vulgueu en aquest sentit.
Sí. I allà va ser precisament on vas trobar i vas conèixer la Lady. Lady, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Una mica nerviosa, però molt bé.
És la teva primera experiència en una emissora de ràdio?
No.
Ah!
No, per aquell espai no m'agrada molt.
Ja havíem anat a fer el podcast.
Sí,
en 2 ocasions, sí.
doncs així ja estàs relativament familiaritzada. El que passa és que avui la protagonista ets tu i ens hauràs d'explicar una mica la teva situació, la teva història. Explica'ns d'on vens.
Jo soc colombiana, com ha dit la Liz Daimi. Soc de la ciutat de Cali, la capital de la salsa. Així es diuen. Perquè nosaltres, els caleños, ens agrada molt aquest gènere musical i fa part de la nostra vida quotidiana. Sempre estem ballant, cantant, escoltant la salsa, sempre. Per això es diuen la capital de la salsa, Cali.
Tu balles?
Sí, clar. Clar que sí. Clar que sí. Si no, caleña.
Caleña autèntica, no?
Sí, sí, sí.
I què fa una caleña a Sant Cugat?
Bo, és una història una mica llarg. Aquí estic perquè el marit de la meva dona, de la meva mare, viu aquí a Sant Cugat i treballa a prop de Sant Cugat. I jo vaig venir amb la meva família. Per primer vaig arribar a Països Baixos.
Primer,
perquè gairebé tota la meva família viu a Països Baixos. La meva mare, la meva germana, les meves nebodes, cosins, ties, molta gent. I tenien on arribar primer. I ja després van venir a la meva família aquí a Sant Cugat, directament a Sant Cugat.
Amb la teva família directa, és a dir, pares?
No, jo soc mare i estic casada. Jo soc mare, tinc dos fills, un noi i una noia, de 12 i 16 anys.
I vau decidir venir aquí a Sant Cugat.
Sí, sí.
Quina referència tenies de Sant Cugat? Què sabies de Sant Cugat abans de venir?
Res. Només perquè el marit de la mare viu aquí, només.
I quan vas decidir establir-te aquí, Lady, ja tu coneixies els requeriments migratoris en el cas de la gent que arriba de Colòmbia?
No els coneixia. Perquè, a veure, el pla inicial de nosaltres com família no era quedar-nos aquí a Europa. Era només de vacances. Però al pas dels dies vam veure, con el meu marit, totes les possibilitats que els meus fills poden tenir aquí. I van decidir quedar-nos aquí.
Vau pensar en el futur dels vostres fills.
Sí, totalment.
I les opcions que podrien tenir aquí, sobretot en l'educació?
Sí, en l'educació i l'ambient aquí és més tranquil, més segur. Sí,
la seguretat.
Sí, clar. I per els meus fills, tot.
Ens expliques i ens dones més informació sobre el tema dels requeriments, Liz Daimi, per entendre bé el que és.
Perquè sé que els colombians necessiten 2 anys, com mínim, Lady, fer l'arrelament social o l'arrelament per estudi, que és en el cas teu el que faran, no?
Sí, és que quan jo vaig arribar a Sant Cugat, em vaig empadronar primer i després van rebre una invitació de l'Ajuntament per una reunió de benvinguda per als nous veïns. I en aquesta reunió es van explicar moltes coses o serveis que té el poble i també ens van parlar de la Casa Mònaco i de los serveis que ofereix. I uns de los serveis és l'advocat de Casa Mònaco, que és totalment gratuït. Sí? I per mi era molt, molt interessant aquesta informació. I ahí és on jo vaig a conèixer tots els tipus d'arrelaments que hi ha per regularitzar-me. i jo vaig fer l'arrelament per a la formació. Sí? L'advocat m'ha dit alguns requisits que eren necessaris per fer-la.
Quins, per exemple?
Sí, per exemple, has de tenir els antecedents penals del teu país apostillats.
Sí.
Sí? Cal que estiguis com mínim 2 anys empadronat a Catalunya.
Uh-huh.
I crec que el requisit més important és comprometre's a fer un curs preferiblement del SOC, que el SOC és el
Servei d'Ocupació. Servei,
uh-huh. Així mateix.
Molt bé. I el català, llavors, també va ser una opció que tu vas valorar com important, també és una formació i t'ajuda a l'hora de relacionar-te i d'obrir-te portes?
Sí, clar que sí, perquè crec que és una manera d'adaptar-me aquí. Sí, clar que sí. El català no lo parlo molt bé, però sí, m'agrada molt escoltar-lo, sentir-lo, parlar-lo malament, però parlar-lo. Sí, el català per mi en aquest moment és molt important. Crec que també quan vagi a fer la homologació i que pugui treballar en la meva professió, crec que me va ajudar molt.
I aquest tema, precisament, et volia preguntar, Lady, perquè, evidentment, emigrar és un procés de canvi que de vegades pot ser molt, molt, molt complicat.
Normalment és complicat.
I que jo t'ho dic perquè sé que ets odontòloga fa 16 anys,
sí,
i que a Colòmbia tenies la teva clínica i es tracta ara de començar de zero.
Sí, totalmente de zero. Perquè aquí he de fer un procés d'homologació. I la veritat és una mica complicat. Perquè, mireu, jo fa 2 anys i escaig que vaig fer tots els tràmits per a l'homologació. I fins ara no n'hi ha resposta alguna.
Encara.
No n'hi ha. Estic esperant. Però quan em donin aquesta resposta o resolució, després he de fer un examen de validació. I si aprovo aquest examen, ja puc exercir la meva professió.
I de qui esperes resposta d'aquesta homologació?
Del Ministeri de Sanit. Universitats.
Uh-huh.
Mm-hmm. Sí. A teoria sona molt fàcil, però la veritat no és tan fàcil.
O sigui que esperes resposta de Madrid?
Sí.
Sí. Que deuen tenir un munt d'expedients per homologar,
sí,
no?
Sí. I de moltes carreres, sí. És que crec que este tema... Aquest tema és molt complicat, sobretot per als professionals de llatinoamericans, que hem d'homologar el títol, que hem de, a vegades, validar les capacitats, no només tenir el títol homologat. I no sé, en el cas de la Lady, que encara està esperant que arribin aquesta documentació, que arribin la documentació legal també. Com has fet per suportar aquesta conseqüència que es deriva d'aquest procés migratori que és tan, tan difícil?
Bé, he fet moltes coses perquè en el meu cas el no poder treballar en la meva professió per mi ha sigut molt difícil i molt frustrant. Molt frustrant. Perquè, sí, jo fa 16 anys que soc odontòloga o dentista, i venir aquí i no poder exercir la meva professió ha sigut molt frustrant. Que a vegades penso si va fer una bona decisió quedar-me, Però, bueno.
Dubtes.
Sí. Però després veig els meus fills i dic, sí, val la pena quedar-nos. I ja...
Perquè els teus fills s'han adaptat molt bé.
Sí, molt bé.
Home, les criatures sempre és més fàcil, no?
Sí. Parlen català, con los seus amics han tenint molt... no ho sé com dir-ho.
Que s'han adaptat molt bé, no? I han encaixat molt bé.
Sí, han encaixat molt bé. Sí. Què més? Com que tinc molt temps lliure, aprofito per aprendre català. També vaig fer un curs de gestió i administració sanitària. I també vaig aprendre a teixir a ganxet. L'Alice Daimi.
També? Te la vas trobar allà?
No, però l'Alice Daimi es va a ensenyar els punts bàsics del ganxet. Ah. I ja jo després a casa vaig veure o vaig mirar molt tutorials de com fer bosses en ganxet, perquè a mi m'agraden molt les bosses. I he dit, bueno, vaig a fer bosses, teixit, i vaig aprendre. I ara mateix és el que faig.
I ja tens una petita emprenedoria.
Sí, més o menys. Sí.
Però les vens o...
Sí, les vens.
Doncs això és interessant que ens ho expliquis.
Sí, les vens. Jo vaig crear una compte en Instagram i per ahí publico moltes coses que he fet.
Quin compte és?
Que faig. Es diu Alma Hecho a Mano 82. Así es. Alma Hecho a Mano 82 en Instagram.
Doncs farem una ullada.
Sí.
Molt bonica,
sí. A veure què trobem. A veure què trobem. Pensant en el futur, on et veus tu i la teva família?
Complicat aquesta resposta, però jo creeria que a futur tornaria a Colòmbia. En un futur molt llunyat, però jo tornaria a Colòmbia. No ho sé els meus fills.
Clar.
Perquè Colòmbia és un país molt bonic. La gent, el clima, és les meus arrels, les meves costumbres. No ho sé, crec que tornaria a Colòmbia.
Què és el que més trobes a faltar ara, d'allà?
La comida, el menjar. Però també la gent, l'ambiente, també.
Sí, la salsa, sí. També?
Oh, sí, també, però aquí també la puc ballar.
Sí? Has trobat algun lloc per anar a ballar salsa?
A Barcelona.
A Barcelona.
A Barcelona. Aquí no.
Què més podem explicar, Alice Daimi?
Bueno, Lady, crec que encara ella no veu el futur molt clar, perquè... Clar,
per la situació.
Per la situació, sí. Però tot passa i segurament en un futur no molt llunyant, com has dit, tornaràs a la teva professió i podràs exercir com odontòloga i tot va ir endavant, segurament. Sí.
Doncs així ho esperem. Ens ha agradat molt conèixer la història de la Lady Diana Borrero, odontòloga de professió, que ha hagut de deixar el seu país i la seva ciutat, Cali, Colòmbia, i la tenim entre nosaltres aquí a Sant Cugat. Esperem que tinguis sort, que et vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I gràcies per la visita. Liz Daimi, d'aquí un mes ens tornem a trobar.
Ens veiem. Sí,
amb una nova història.
Segurament que portaré a la noia aquesta de Pio, d'aquesta organització de l'Ajuntament, perquè ja he parlat amb ella, i m'ha dit que sí, que està esperant que...
Doncs aquí l'esperem nosaltres,
sí,
també.
Sí, efectivament.
D'acord?
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies a les dues. Que tingueu molt bon dia.
A tu.
Adéu.
I fins aquí el programa d'avui. Tanquem el Faves Comptades d'aquest dilluns. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon dia.
Ràdio Sant Cugat.